Durant molts dies ha ballat aquesta possibilitat de la data del ple, si abans, si després, si... De quina forma? Més que res perquè la moció parla del tancament imminent del servei nocturn d'urgències i, com saben vostès, aquest tancament ja és efectiu des de fa uns quants dies. El grup municipal socialista Progrés Municipal exposava en aquesta moció que, en el context de les retallades que el govern de la Generalitat està duent a terme a l'entorn de salut, ens hem assabentat que el nostre municipi les patirà a través de dues mesures que afectaran directament els vilatans i les vilatanes, les quals podrien posar en risc la qualitat de vida dels mateixos i mateixes. Donat que ens trobem en plena temporada d'estiu, la moció del PSC diu que amb l'increment de població que això comporta i de visitants que gaudeixen de la nostra vila, entenem que les mesures adoptades són del tot inacceptables. Aquestes mesures són, d'una banda, la reducció de l'atenció del servei d'urgències nocturnes al centre d'atenció primària, restant tancat des de les 9 de la nit fins a les 8 del matí, i de l'altra, el tancament del consultori del poble de Garraf. El Partit Socialista proposava al ple l'adopció d'un seguit d'acords establerts amb 5 punts concrets. Per una banda, manifestar el nostre desacord amb el tancament d'urgències nocturnes del CAP al nostre municipi, del consultori del poble de Garraf, demanar que el servei d'urgències del CAP de la vila es mantingui, entenem-nos, del servei d'urgències del centre d'atenció primària de la vila, quan dic CAP de la vila, és el CAP, centre d'atenció primària de la vila, es mantingui com fins ara obert 24 hores i no tanqui el consultori del poble de Garraf. El punt número 3 d'aquesta moció exigeix el desplegament del 061 com a únic telèfon assistencial en cas que l'estat de salut o no permeti desplaçar-se el ciutadà o ciutadana. El punt número 4 vol exigir a l'òrgan competent que es donguin les explicacions pertinents als grups polítics municipals que formen aquest consistori, tal com ja s'ha fet en d'altres municipis. I finalment, el punt número 5 demana al govern de la nostra vila que realitzi totes les accions necessàries per assolir el compliment per part de les administracions responsables de les demandes recollides en la present moció i es responsabilitzi que els serveis sanitaris essencials per als ciutadans del municipi no es vegin afectats per aquestes reduccions. Han escoltat el contingut íntegre d'aquesta moció del Partit Socialista, a la qual s'hi afegia també la CUP en la celebració d'aquest ple extraordinari celebrat ahir a l'Ajuntament. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Més que afegir-s'hi, va votar a favor.
Va votar a favor.
Hi ha una diferència entre afegir-se a una moció i simplement votar-la. Efectivament, aquest ple extraordinari que començava en horari inhabitual, a les 12 del migdia. El govern va decidir fer aquest ple a les 12 del migdia i no a les 7 de la tarda, que és l'horari habitual dels plens. I això va motivar, aquest canvi d'horari, la primera de les queixes per part del grup municipal socialista. Ricard Vicente, que saben que és el portaveu del grup socialista, va lamentar que un debat que el PSC volia que fos públic, que comptés amb la màxima participació i assistència dels ciutadans de Sitges, doncs va ser traslladat d'entrada a les 12 del migdia, un horari que fins i tot alguns regidors doncs podien tenir una certa dificultat per assistir. A més, el text d'aquesta moció va ser entrat per el PSC el dia 6 d'aquest mes de juliol, amb la petició expressa que es portés a terme el ple abans del dia 11, que era la data en la qual havia de començar aquest tancament de l'horari nocturn del CAP de Sitges i el tancament també del consultori de Garraf. Fins i tot va explicar Ricard Vicente que la regidora socialista Carme Sant Miguel havia retardat la data d'inici de les seves vacances o d'un viatge que havia de fer de vacances simplement per poder assistir en aquest ple. Carme Sant Miguel ahir ja no hi era, perquè doncs això ara està de viatge. Ricard Vicente, que com a portaveu del grup socialista va doncs presentar la moció, va llegir aquests punts, una moció que va ser contestada per el regidor de Salut Pública, Ignasi Garrigó, que va lamentar les retallades, però també va explicar que es van rebre les explicacions pertinents per part dels responsables del Departament de Salut de la Generalitat i que també hi ha el compromís de desplegament del 061. Va anunciar que el govern doncs rebutjava la moció tal i com s'havia presentat. Òscar Ortiz, de la CUP, doncs va mostrar favorable a la moció, tot i que també va explicar que la crisi ve provocada pel sistema neoliberal que doncs finalment està atacant a les persones doncs més necessitades, i per això doncs es tanquen serveis que són considerats essencials. Òscar Ortiz, que a més va fer un parell de peticions als promotors de la moció, al grup municipal socialista, en el sentit de incloure també en la petició d'explicacions, de, que em sembla que era el punt 4 de la moció, els col·lectius afectats, col·lectius professionals i col·lectius socials que es puguin veure afectats, i també va reclamar que la pressió de la qual parla el punt 5 s'exerceixi directament sobre el govern de la Generalitat. El grup socialista posteriorment es va mostrar d'acord en aquesta incorporació. Els portaveus dels diversos grups que donen suport al govern doncs van utilitzar argumentacions bastant similars, ja ho sentiran. Tant Lluís Mercè com Vinyell Lluís, com Jorge Carretero, com Jordi Mas, de Nou Horitzó, Sitges Grup Independent, Partit Popular i Convergència i Unió, van, per una banda, lamentar que s'hagi de tancar un servei que és considerat molt important, però igualment van titllar la moció presentada pel grup municipal socialista com a oportunista. Lluís Mercè la va marcar dintre del que entén que és una picabaralla entre els partits que tenen representació al Parlament i en la qual els partits independents doncs poc hi tenen a dir. Jorge Carretero va explicar que la situació en la que ens trobem és fruit de la mala gestió que en el seu dia va fer el tripartit i també el govern municipal de Sitges quan manava el partit dels socialistes, o Jordi Mas, que a més també va lamentar que el grup municipal socialista faci convocar un ple amb el greuge econòmic pel que suposa el pagament de dietes als regidors que hi assisteixen, suposa també pel municipi, per discutir un tema que no és competència municipal i que és una decisió que ja està presa. En resposta a les consideracions dels portaveus del grup, dels grups del govern, la regidora socialista Mònica Almiñana va dir que va parlar del 061 específicament, va dir que és lamentable que les urgències entre Cunit i les botigues, exceptuant Vilanova, depenguin totes d'un telèfon mòbil que porta un metge o una metgessa que s'ha de desplaçar i que no sempre doncs estarà operatiu, i que no s'hagi, abans de procedir al tancament del nocturn del cap de Sitges, que no s'hagi desplegat el 061. Per tant, entén que és una necessitat bàsica el desplegament d'aquest 061. També va reclamar que hi hagi una miqueta més d'unió i més pressió del govern i menys partidisme, en el sentit que, després també ho va dir Mònica Almiñana en la roda de premsa, que el govern no s'abstingui de pressionar el govern municipal en el govern de la Generalitat si comparteixen color polític. Ricard Vicente, del grup municipal, com a portaveu del grup municipal socialista, també va anunciar, després d'aquest primer bloc de debat, que el seu grup estava disposat a renunciar a les dietes que li corresponien per la convocatòria d'aquest ple extraordinari, però es va mostrar molest per la manera que havia estat rebuda aquesta proposta de moció pels grups del govern, i aleshores va elevar la proposta perquè es faci d'una altra manera. Els regidors socialistes renunciarien a les seves dietes sempre i quan els regidors del govern sense sou, sense dedicació, remuneració econòmica, també hi renunciessin, i que els que tenen dedicació o remuneració econòmica renunciessin també a la part proporcional
de la celebració d'aquest ple.
De la celebració d'aquest ple. Un tema que va quedar sobre la taula perquè
diguem-ne que tothom renunciés
ningú després en va fer referència. Posteriorment, doncs, sobre un debat en el qual per una banda es parla de les estratègies dels partits i també de l'oportunisme o no del grup socialista sobre la presentació d'aquesta moció. Finalment, abans de la votació, l'alcalde Miquel Forns va dir que no entenia que les formes al presentar una moció fossin les més correctes per part del grup municipal socialista. Va explicar com va anar el tema de la presentació de la moció a través d'una trucada que no va ser contestada. Aleshores va rebre el mateix alcalde un SMS amb una certa exigència de que es convoqués el ple abans del dia 11, el govern no va trobar adient doncs, respondre positivament en aquesta proposta que se li feia des del grup municipal socialista. Tanmateix es va oferir a parlar en el marc que ell entén que és l'adequat, que serien les juntes de portaveus, per poder continuar treballant conjuntament govern i oposició per reclamar doncs, que els, doncs, el retorn del CAP, del consultori de Garraf i també de les urgències nocturnes al CAP de Sitges.
Dos quarts d'onze del matí, intentarem saber, perquè no sabem si és molt públic o no, aquest telèfon mòbil que assenyalava la regidora Mònica Almiñana, que ha de servir, diguem-ne, perquè les persones que tinguin una urgència es puguin posar en contacte, en aquest cas, amb el servei públic de...
Hi ha un telèfon mòbil, efectivament, el que passa és que no el vam apuntar bé perquè va sortir en
però
el...
Va sortir en el debat.
Ara
ho diem perquè no ha estat un telèfon molt difós. I és un telèfon mòbil com qualsevol altre número de telèfon mòbil. O sigui,
l'esmentava Ignasi Garrigó en el seu, en el seu Parlament, fins i tot, ara buscarem el tall. Però el va esmentar molt de passada, apuntant no ens va quedar tampoc...
D'acord, però diguem-ne que aquesta seria la forma ara de poder-se posar en contacte amb el servei d'urgències...
D'urgència domiciliària.
Domiciliària.
Correcte, sí.
O sigui,
sí.
Un telèfon mòbil.
Bé, en qualsevol cas, si la gent que hagi d'anar a urgències, amb el tancament del centre d'atenció primària, han d'anar o a Sant Camil o a Sant Antoni a Vilanova.
Això mateix.
El problema, també els grups de l'oposició van criticar fins i tot les formes de comunicació que hi ha hagut al darrere del tancament nocturn del servei d'urgències, perquè doncs, simplement hi ha hagut un fulletó parlant de canvi d'horaris. I això ho explica Ricard Vicente quan...
Un fulletó vol dir un full penjat?
Un full centre d'atenció primària, quan en altres municipis doncs, aquest tancament ha comportat també una embustiada de cara a donar més informació a la població i explicar que es tracta de tancar el servei d'urgències a la nit, no d'un canvi d'horaris, que seria doncs, una altra cosa.
D'acord, en qualsevol cas escoltaran ara vostès íntegrament aquest ple extraordinari, dura aproximadament uns 40 minuts, Joan.
Correcte.
Per tant, el ple el comença...
El ple el comença l'explicació de qui presentava la moció. Ricard Vicente, del grup municipal socialista.
Sobre aquesta sessió extraordinària de 20 de juliol de 2011, a instàncies de la moció presentada pel grup municipal socialista Progrés Municipal sobre el tancament imminent del servei nocturn d'urgències del centre d'atenció primària del municipi i del consistori del poble de Garraf. Té la paraula el portaveu del grup municipal socialista, senyor Ricard Vicente.
Bé, bon dia. Primer de tot, excusar a dues companyes, com veieu les cadires buides. La Mercè Espàs arribarà en qualsevol moment, està tenint problemes amb el tren, ja es veu que avui tenim un dia maco d'aquests. I amb el tema de la Carme Sant Miguel, comentar que la Carme va endarrerir el viatge que tenia per assumptes personals més enllà del dia 11 de juliol per poder assistir a aquest ple. Poc s'esperava que el govern tingués tan poca consideració de no convocar-lo fins a dia 20, que és avui. Des del grup municipal socialista volem manifestar clarament el nostre malestar i enuig. Per què? Molt senzill. A dia 6 de juliol vam entrar en una instància demanant aquest ple. El ROM permet que una quarta part del ple provoqui un ple extraordinari si ho creu necessari. El PSC, per si sol, ja és més de la quarta meitat d'aquest ple. Havent demanat explícitament que es convoqués abans de l'aplicació de les mesures que són motiu d'aquesta moció, això és l'11 de juliol, aquest dilluns passat, no entenem com no s'ha convocat abans. Hem de tenir present que aquest ple es podria haver convocat a 48 hores de la petició d'entrada, si s'hagués volgut, és clar. Estem parlant, doncs, del 8 o el 9 de juliol passat. Per una raó molt poc transparent considerem que s'ha fet això. Nosaltres volíem que el ple es reunís tot el consistori per poder parlar públicament d'aquest tema. I així ho vaig fer saber, o ho vaig intentar fer saber, a través d'una trucada amb el senyor alcalde, que en aquell moment no va poder ser atesa i va ser contestada el dia següent mitjançant un missatge. Quina és la voluntat de tot plegat? Doncs la voluntat no és cap altra que era trobar-nos tots junts, govern, oposició i veïns, per fer front a aquesta mesura absolutament que considerem insensata. Però és que la cosa ha arribat a un punt que considerem absolutament fora de lloc. Quan s'ha tingut la mala idea, considerem la mala idea per equivocada i per poc transparent, per mala bava, ens atreviríem a dir, de convocar aquest ple a les 12 del migdia. Què passa amb la gent, amb els sitgetans i sitgetanes que ara treballen i que acostumaven a venir als plens? Pot ser més evident el voler fer passar aquest ple per alt com si no tingués cap importància? Apuntat això, passo a llegir i a explicar la moció, que és el motiu que estiguem aquí. En el context de les retallades del govern de la Generalitat, està duent a terme entorn de salut, ens hem assabentat que el nostre municipi les patirà a través de dues mesures que afectaran directament a vilatanes i a vilatans, les quals podrien posar en risc la qualitat de vida dels mateixos i les mateixes. I reflexionem. Com s'ha informat a la població? S'ha fet un bustiatge com a d'altres poblacions afectades, que aquí tenim una mostra? Doncs no. Un trist full de paper penjat al cap i alguna notícia als mitjans de comunicació apuntant un nou horari. Un nou horari? Estranya manera de dir que desapareix el servei nocturn. Absolutament perniciós. Donat que ens trobem en plena temporada d'estiu, amb l'increment de població que això comporta i de visitants que ho gaudeixen de la nostra vila, com és sabut per tots, entenem que les mesures adoptades són del tot inacceptables. I tornem a reflexionar. Què ha fet el govern municipal per evitar-ho? Aquesta mesura afecta a diferents poblacions de l'àrea de Barcelona. Moltes d'aquestes es buiden de població en aquestes dates, entre d'altres motius, perquè venen cap a les nostres contrades, com ho fan molts estrangers i visitants. Es pot saber quin sentit té prendre una mesura com aquesta ara i aquí a Sitges? Algú pot deixar de veure que és insensat? El govern municipal, però, ho assumeix com si fóssim una comarca de l'àrea de Barcelona on ara es troben amb menys població, amb menys pressió poblacional. Aquestes mesures són, d'una banda, com apunta la moció, les mesures restrictives, les mesures reductives, la reducció de l'atenció del servei d'urgències nocturnes al CAP, el servei d'atenció primària de la vila, restant tancat, no canvi d'horari, restant tancat de les 9 de la nit a les 8 del matí següent. I de l'altra també hem de comentar el tema del tancament del consultori del poble de Garraf. Feia més de 40 anys que es donava aquest servei a Sitges, el del CAP d'aquest servei, el qual es va iniciar, com tots recordarem els que som fa més anys que vivim al poble, o som més al poble, o estem més al poble, a la planta baixa de l'Hospital Sant Joan Bautista. Per tots aquests motius, el grup municipal socialista proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el nostre desacord amb el tancament d'urgències nocturnes del CAP al nostre municipi i del consultori del poble de Garraf. Segon, demanar que el servei d'urgències del CAP de la vila es mantingui com fins ara, obert 24 hores, i no tanqui el consultori del poble de Garraf. 3. Exigir el desplegament del 061 com a únic telèfon de triatge assistencial en cas de que l'estat de salut de la persona no permeti desplaçar-se. Exigir a l'òrgan competent que doni les explicacions pertinents als grups polítics que formen part d'aquest consistori, tal com ja s'ha fet a altres municipis. I cinquè i últim, demanar al govern de la nostra vila que realitzi totes les accions necessàries per assolir el compliment per part de les administracions responsables de les demandes recollides en aquesta moció i es responsabilitzi de que els serveis sanitaris essencials per als ciutadans del municipi no es vegin afectats per aquestes reduccions. Això és tot.
Té la paraula el senyor Ignasi Garrigó, regidor de Salut Pública.
Mirin, ni aquest govern ni aquest regidor estem satisfets amb la reestructuració de l'atenció continuada a Sitges. Com molt bé vostès saben, no és competència d'aquest Ajuntament donar aquests serveis, però sí que és competència nostra de garantir la prestació de tots els serveis de salut necessaris als ciutadans de Sitges, i així ens ho fem. Hem demanat explicacions d'aquesta reestructuració i per part del Servei Català de la Salut s'imposen aquestes mesures per tal de garantir el mateix nivell de qualitat assistencial. La desmesura de la despesa i la mala gestió per part dels seus companys del Partit Socialista durant l'època del tripartit a la Generalitat ens han fet arribar a una situació econòmicament agònica i que també ha afectat a la sanitat catalana provocant mesures com les que estem patint avui a Sitges. En un context de reducció del dèficit i per tal de garantir la sostenibilitat del sistema de salut, cal vetllar per la racionalització dels recursos públics i garantir al ciutadà els serveis amb la mateixa qualitat i resolució. Aquesta solució permet adequar els serveis a la demanda que es dona durant els mesos d'estiu, prestant atenció als mateixos criteris de qualitat i resolució, flexibilitzar suplències motivades per vacances dels professionals i racionalitzar els recursos. A Sitges, l'atenció de l'11 de juliol al 30 de setembre es prestarà de dilluns a diumenge en horari habitual de 8 a 21 hores i al centre d'atenció primària del CAP, on també es concentrarà l'atenció del consultori municipal de Garraf. Els sitgetans, per més informació, poden adreçar-se al telèfon de Sanitat Respon les 24 hores, que per qui no ho sàpigues, el 902 111 444, i les urgències i emergències poden trucar tant al 061 com al 112. Pensin que el Garraf, igual que la resta de Catalunya, és operatiu ja des de fa temps, el 061 i el 112 per urgències i emergències. Tanmateix, si requereix l'atenció al domicili, també es pot trucar al telèfon 674-283-924, que la Sanitat Respon també els hi pot facilitar. Els informem que aquest equip de govern ha sol·licitat al CatSalut que, donat que el termini que tenim un creixement demogràfic important durant el període estival, el SEM traslladi una de les seves unitats de suport vital avançat sanitaritzat, que porta una infermera o un tècnic, donant una màxima capacitat assistencial en cas d'una urgència vital, perquè s'instal·li la base en el parc de bombers de Sitges. Amb això garantirem una resposta molt més ràpida per a les atencions urgents i o vitals, tant a Sitges, inclòs Garraf, com a Sant Pere de Ribes. Actualment, tan sols depenem d'una unitat d'aquest estil que està per tot el Garraf, que està a Vilanova. I a Sitges disponem d'una unitat bàsica que són dos tècnics tan sols en transport, sense capacitat mèdica sanitària. Pel que fa a l'atenció continuada nocturna, sí que és cert que de 21 a 8 hores es podrà anar durant aquest període a l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes o a l'Hospital de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Amb aquesta concentració assegurem que la prestació de tots els serveis de salut necessaris per a l'atenció continuada dels ciutadans de Sitges i alhora garantim el màxim nivell de qualitat assistencial. Gràcies.
S'obre el torn de paraules pels grups municipals. Té la paraula el senyor Òscar Ortiz, del grup de la CUP.
Il·lustríssim senyor alcalde, moltes gràcies. La CUP creiem de prou importància el succés del tancament del servei d'urgències nocturnes al centre d'atenció primària de la nostra vila. I per tant votarem a favor de la moció presentada pel grup municipal socialista. Abans, però, voldríem manifestar-nos en algunes consideracions al respecte perquè les tinguin en compte. La qualitat assistencial que s'ofereix als ciutadans i ciutadanes de Sitges ha patit ja les retallades oficials amb el tancament de l'ambulatori a partir de les 9 del vespre del passat 11 de juliol. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s'ha limitat només a avisar els usuaris del CAP de Sitges a través d'un full on s'hi especifiquen els nous horaris d'atenció al públic, els telèfons dels hospitals de la comarca per ser atesos d'urgència fora d'aquests horaris i han donat un telèfon de mòbil on trucar si no es poden desplaçar als hospitals per motius de salut. La desinformació de fons i d'interès per la ciutadania que queda palesa en aquest avís i la manera d'actuar que se'n desprèn és una mostra més de la manca de voluntat en favor de la participació ciutadana que promou tant el govern de la Generalitat actual com també altres administracions, amb la complicitat de tots els partits polítics que participem, i sarcàsticament ho dic, d'aquesta democràcia que tenim la nostra nació i que demostra amb escreix servir al neocapitalisme. En l'esmentat avís no hi veurem referències a la nova retallada de salari que ha patit el personal sanitari amb aquesta mesura, que en alguns casos ha significat la pèrdua de lloc de treball. Tampoc hi diu els serveis d'urgències hospitalaris de Sant Camil i Sant Antoni Abat veuran incrementat el nombre de visites, fet que comportarà la saturació del servei i l'increment dels temps d'espera per a aquells que tinguin els problemes de salut més lleus, que haguessin hagut de ser atesos en el centre d'atenció continuada del CAP de Sitges. Ni s'indica tampoc en aquest full que els nostres hospitals comarcals també tenen propostes d'acomiadament de personal com una solució a la sortida de la crisi estructural del capitalisme. És normal que no es vegi reflectit en aquest full, és simplement un avís de canvi d'horari, però en el transfons de les retallades o d'aquests canvis hi ha tota aquesta història. La situació és esperpèntica si tenim en compte que darrere del nombre de mòbil, del número de mòbil donat per les visites domiciliàries només hi ha una metgessa o un metge, un infermer o infermera i un cotxe per atendre tots els avisos des de les botigues de Sitges fins a Cunit, sense incloure Vilanova. Feina que abans realitzaven els equips d'atenció continuada de Sitges, les Roquetes i Cubelles. Tanmateix, la manca de transparència i prioritats en la gestió d'aquests últims anys en matèria de sanitat no és tan sols un mèrit del govern actual de la Generalitat. Les mancances i les injustícies socials venen de més enllà d'aquesta legislatura. Hi ha circumstàncies al nostre país que són resultat de les accions i les inhibicions realitzades per l'anterior govern tripartit, PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana, com ara el fet de que ens falta personal sanitari i no sanitari al CAP de Sitges, que els metges i les metgesses tenen assignats més pacients que els aconsellables. Fa temps que no es supleix el personal de baixa de vacances o en excedència. Fa anys que no es reforça el personal sanitari per cobrir les necessitats de la població desplaçada al nostre poble durant l'estiu. Es produeix la contractació de 25 hores a personal sanitari que incompleix l'horari de 36, a més d'una contractació per dies i d'altres irregularitats laborals que estan patint els treballadors de la sanitat pública. I la situació del nucli de Garraf, on fa un any que no s'ha substituït un metge que està de baixa i es va tancar el consultori per poca rendibilitat. Regidores i regidors, no podem caure en el discurs economicista com el que estem caiguent dels qui veuen a la sanitat com a qualsevol empresa més dins del sistema capitalista. Els guanys en sanitat no ho són amb salut assolida, no només amb l'assistència sanitària, sinó també amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties en el col·lectiu de la societat. De la mateixa manera que ara a l'estiu i en època d'incendis no passaria pel cap dels responsables disminuir la dotació de bombers segons el major o menor nombre d'incendis soferts a Catalunya, a ningú se'ns ha d'ocórrer disminuir l'atenció continuada del servei prestat per les necessitats d'urgències que contínuament es produeixen entre els que formem la societat, és a dir, les persones, a qui hem d'estar al costat i per qui hem de treballar. Per tot, el grup municipal de la CUP ha exposat, creiem interessant instar a que tots els grups municipals de l'Ajuntament treballem el dia a dia de les persones amb la seva participació directa en la presa de decisions, per no anar caient en més arbitrarietats com aquesta del tancament del CAP. Voldríem destacar, però, l'acord número 4, fent ampliable el dret d'informació que s'hi contempla no només als grups municipals, sinó també amb mecanismes a favor de la ciutadania i tots els col·lectius professionals afectats. La CUP voldríem que s'atenguessin les iniciatives d'un diàleg entre tots els agents, com són els grups polítics, els sindicats, els col·lectius de professionals i la ciutadania afectada. I també volem destacar l'acord número 5, per tal d'aconseguir pressionar la Generalitat encara més, pel restabliment del servei amb una proposta de treball conjunt entre tots els municipis afectats en la nostra SAP, la zona sanitària de l'Alt, Baix Penedès i el Garraf, amb un manifest de rebuig amb propostes realistes i alternatives d'estalvi. Coneixedors i conscients de les poques competències que tenim, per no dir nules, en sanitat als ajuntaments i del poc a dir en els canvis necessaris, hem exposat com l'esquerra independentista valorem l'excel·lència de la gestió en temps de crisi en contra de tota retallada de drets socials i laborals que considerem bàsics. Moltes gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Lluís Mercè, portaveu del grup municipal de Nou Horitzó.
Gràcies, senyor alcalde. A veure, a nosaltres el grup municipal de Nou Horitzó tampoc ens agrada el tema que es tanqui el centre d'assistència primària de Sitges per la nit, no?, amb el servei continuat. Però clar, ens agradaria també saber per què s'ha arribat a produir això i quins motius han sigut, amb els quals crec que aquest, com una moció que es presenta aquí em sembla molt bé, però crec que aquí menys els grups independents esteu representats tots al Parlament de Catalunya, que crec que és on se tindria que discutir aquest tema, i està molt bé que es discuteixi també els ajuntaments, però vamos, els ajuntaments no es farà ni cas amb d'aquesta moció ni els que presentin els demés. Llavors, amb aquest motiu, jo crec que seria també molt bo que arribéssim també una mica més profunditat com el que s'ha comentat a l'Òscar amb el tema de Garraf, que feia un any ja que no anava ni el metge. Vull dir que les coses tampoc venen d'ara. A veure, jo no crec que hi hagi cap govern que vulgui retallar coses amb les quals no sigui realment el servei quedi cobert. En aquest sentit, la gent que anava al centre d'assistència primària també era molt minsa. Vull dir, no trobo més que aquest petició del Partit Socialista sigui una mica demagògic i afortunat amb el temps i la forma de lo que s'està produint en aquests moments, no? Però crec que ha sigut molt oportunista aquesta moció. I, bueno, jo crec que no em queda res més que dir. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Té la paraula senyora Vinya Lluís, portaveu de Sitges Grup Independent.
Bé, igual que els meus companys, ens sap molt de greu arribar a aquestes mesures, deixar les nits sense tenir aquesta assistència que fins ara teníem, però sí que és cert que això ve degut a una sèrie de gestions que des de la Generalitat els darrers últims anys no s'han portat bé i tenim aquesta i altres retallades. Jo, com diu l'Òscar, de posar-nos a tots d'acord i demanar que puguem tenir això aquí, bueno, això es pot intentar, però que sapiguem que nosaltres no tenim l'autoritat per poder decidir aquestes coses. Per tant, jo aquesta moció la trobo que, com ha dit el senyor Lluís Mercè, una mica oportunista, i em sap greu doncs pensar que se'ns està forçant a una cosa que no és de la nostra pertenència. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinya Lluís. Té la paraula el senyor Jorge Carretero, portaveu del Grup Popular.
Gràcies, senyor alcalde. Bien, durante la intervención del señor Ricard Vicente pues hemos oído palabras un poco descalificativas como insensata, inaceptable. Realmente tendrían ustedes que hacer un poco acto de contrición, porque lo que realmente ha sido insensato e inaceptable ha sido la gestión que ustedes han llevado en el gobierno de Generalitat y no se puede hacer extensible en este gobierno de Sitges. El resultado de esta racionalización de los servicios sanitarios a nivel de Cataluña y que aquí en Sitges, porque no solo es aquí en Sitges, es en otros sitios donde se está racionalizando y como consecuencia de esa racionalización para tener un uso más eficiente de los recursos, pues se tienen que hacer unos reajustes de los servicios. Los servicios que se dan al ciudadano, que siempre, en cualquier caso, van a estar cubiertos porque, a fin de cuentas, es lo que se pretende hacer. Ser más eficientes en el gasto público, dando la misma calidad de servicio. Esto ya sé que para ustedes es muy complicado hacerlo y no lo han demostrado durante todos estos años de gobierno, que no han sido capaces y todo lo contrario, han continuado aumentando el gasto de una forma desmesurada, y este es el resultado de tener que llegar, que haber un cambio para llegar a poner las cosas con un sentido común. Ha tenido que haber un cambio de gobierno para que las personas pues se den cuenta de que con menor gasto se pueden hacer lo mismo, cosa que ustedes no saben hacer. Como mis compañeros de gobierno, también consideramos que su moción es oportunista, además teniendo en cuenta que de aquí a pocos días tenemos un pleno ordinario y no era necesario convocar este pleno extraordinario para esta moción. De hecho, una moción también parecida ya nos presentaron ustedes al final de la legislatura, cuando ya había habido cambio de gobierno en la Generalitat. Con lo cual, ustedes realmente lo que están haciendo es pura demagogia, como se ha dicho aquí, y oportunismo, y quieren tener una notoriedad que realmente el pueblo no les ha dado en las últimas elecciones municipales. Con lo cual, no me voy a extender mucho más. Nuestro grupo municipal votará en contra de esta moción porque consideramos que no tiene lugar, que los acuerdos se tienen que tomar en otro nivel, a nivel de Parlamento de Cataluña, como ha estado haciendo nuestro grupo municipal en la negociación de los presupuestos, y no a través de una moción en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Sitges. Muchas gracias.
Gracias, señor Carretero. Té la paraula el señor Jordi Mas, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió.
Gracias, señor alcalde. Primer que res, òbviament, dir que cap govern li agrada reduir serveis, i quan ho fan perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha altra alternativa. Aquest govern, el govern municipal de Sitges, com molt bé ha dit el company regidor Ignasi Garrigó, ha reaccionat adequadament, ha buscat possibles solucions i ha encarrilat una manera de que el poble de Sitges no es vegi afectat per unes mesures preses pel govern de la Generalitat que en definitiva no fan res més que garantir el mateix servei. Malgrat, òbviament, la greu irresponsabilitat del govern socialista en haver generat la situació econòmica en la que ens trobem avui en dia, estic parlant de la Generalitat. De fet, el debat de fons no és aquest, no és si es treu. El debat de fons és que vostès han mantingut uns serveis durant molts anys que no es podien pagar. Aquest és el gran debat de fons. I quan passa això, quan encarregues uns serveis, quan vols mantenir uns serveis que no els pots pagar, passa que deixes de pagar proveïdors, deixes de pagar serveis, deixes de pagar tota una sèrie d'empreses que depenen dels serveis, i és quan es fa la bola gran, i suposo que saben de què els parlo. Resulta que el quid de la qüestió és això, és saber oferir un servei, un nivell de qualitat, un nivell suficient per les necessitats del nostre municipi, amb uns recursos curts, escassos, i que es pugui realment pagar. Realment la proposta de ple extraordinari i la proposta d'aquesta moció, permeti'm que els hi digui que està tenyida d'un cinisme espectacular. Vostès, que han provocat el problema, que ara es queixin de que algú ho estigui solucionant, em sembla d'una irresponsabilitat majúscula. També el fet de convocar un ple extraordinari. Els hi recordo que quan nosaltres estàvem a l'oposició durant 4 anys no vam convocar cap ple extraordinari. I ho dic en el sentit de que tot costa, i convocar un ple extraordinari costa diners, senyor Vicente, costa diners. I no estem per malgastar diners, trobar-nos avui i trobar-nos d'aquí uns dies en un ple ordinari per debatre una moció que han presentat exactament el mateix. Jo, sincerament, no sé a què estan jugant. Em sembla un camí molt equivocat. Hauríem de fer una miqueta de consciència del que han fet, posar-se a aclarir tota la situació que han deixat a Sitges i ajudar el poble, ja no dic a nosaltres, ajudar el poble a reconduir la senda que hem de trobar per tal de tenir una estabilitat i garantir el futur. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules. Té la paraula la senyora Almiñana.
Gràcies. Regidors, deixi'm que portem dues reflexions més, si ens permeten. Tornem al tema que ens centrava, no era el tema econòmic, els hi recordo, que és el tema del tancament d'un servei en el nostre municipi. I deixi'm que porti dues coses que jo crec que vostès, o molts de vostès, comparteixen. O si més no, potser no se'ns ha entès bé. Ens hauria agradat i molt poder anar tots junts, tot el consistori amb l'alcalde al davant, a demanar a la Generalitat algunes coses. I entenem que això no s'ha produït, i torno a dir, potser per un malentès, i per això vam entrar al ple el dia 6, perquè ens hauria agradat anar tots junts, perquè entenem que els consistoris tenen l'obligació i el desig de defensar els millors interessos pels seus municipis. Dins això, deixi'm que els expliqui una altra cosa. Sembla ser que el Garraf, o si més no els sitgetans, no tenim la mateixa categoria que les comarques veïnes, perquè deixi'm que els hi faci un aclariment. De la mateixa manera que els he de felicitar per haver aconseguit una ambulància més durant l'estiu, tots sabem que a l'estiu sempre n'hi havia dues a Vilanova i n'hi havia una bàsica a Sitges. Espero que això sigui un increment de 3 ambulàncies pel Garraf, no que ens moguin la de Vilanova fins aquí. Si és així, jo els hem de felicitar per aquesta gestió, evidentment, perquè l'increment de població, com saben, és important a l'estiu d'una comarca de 150.000 habitants amb un sol hospital comarcal, no dos, un. Dit això, és per recordar-los que no tenim els mateixos serveis que les altres comarques. No som igual que l'Alt Penedès i no som igual que el Baix Llobregat, perquè hi ha una cosa que es diu el 061 com a telèfon assistencial de triatge dels domicilis. I això aquesta comarca no ho tenim. Tenim un mòbil que, com molt bé ha dit el regidor de la CUP, no és una bona eina per quan un està malalt sol i sense poder-se moure en una de les parts de Sitges, digue-li Aigua Dolç, les Cases del Sort, la Llevantina, Vall Pineda. I no em puc desplaçar pels motius personals que tingui, és igual. Aleshores, és molt diferent trucar un telèfon que està connectat a una central d'alarmes i que em garanteix quin és el recurs que necessito, és a dir, que m'enviarà un metge al domicili, que no trucar un mòbil que en aquests moments pot estar en un altre lloc ocupat o sense cobertura. I això ho tenen a l'Alt Penedès, i ho tenen al Baix Llobregat, i ho tenen a tota la regió sanitària de Barcelona. Per què no ho tenim nosaltres? Per què no tenim els mateixos drets? Ens hauria agradat poder demanar tot això junts amb vostès, perquè creiem que és una cosa possible, que no encareix el servei i que garanteix qualitat. Cosa que vostès només fan que dir que serà la mateixa, tot i que tinguem un servei menys. Deixi'm apuntar una altra cosa i seré breu. Els consultoris locals, aquests consultoris que no són eficients, es van crear sobretot per fer cohesió social i equilibri territorial. I ens sembla que Catalunya té més de quasi mil municipis, la majoria d'ells petits, i gràcies als consultoris locals s'ha creat moltíssima cohesió territorial en el nostre país. I per acabar, i això, miri, me n'alegro perquè estic d'acord, no és la seva competència el nostre CAP, però sí que ho és, perquè vostès pertanyen al patronat, al nostre hospital. I per tant, me n'alegro que estigui tan convençut que si tanquem tots els punts d'atenció continuada a les nits de la nostra comarca, excepte Vilanova, que són 70.000 habitants, tindrem la mateixa qualitat assistencial. Però sap que això li podrem preguntar i demanar responsabilitats perquè vostès en formen part. Moltes gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Ignasi Garrigó.
Miri, amb el tema del telèfon, del 061, vostès ja saben que això s'està previst que el Garraf quedi inclòs. Jo ara faig una pregunta. Nosaltres sí que treballarem perquè això es faci l'abans possible. I per què no ho havien fet vostès durant els 20 anys que han estat a l'equip de govern? L'assistència amb els sitjatans... L'assistència amb els sitjatans, nosaltres el que intentarem és que sigui la mateixa reestructurant el servei de nit. I donar gràcies pels felicitants pel tema de l'ambulància.
Més paraules? Té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Des de la CUP estem perplexes perquè continuem veient que el tema l'estan tractant des de dues visions, que és l'economicista i la de circularitat en quant a poders parlem. Vostès estan aquí entrant en una batalla dialectal de si quan uns hi eren, quan els altres no hi eren. Partim del punt de que les administracions públiques locals, els ajuntaments, no tenen competències o gairebé tenen nul·les en temes de sanitat. Nosaltres volem tornar-nos a reiterar, si us plau. Fem un front comú, anem plegats per intentar tornar a recuperar aquest servei que és bàsic. És una retallada i això no es pot permetre més. Les polítiques han de ser properes i les polítiques per ser properes comencen des dels ajuntaments. Per molt poca competència que tinguem i per molt poc que puguem incidir, mirem que des de l'Ajuntament de Sitges, tots plegats, fem més pressió, fem més força al govern de la Generalitat i puguem aconseguir alguna cosa més enllà. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Té la paraula el senyor Jordi Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Realment estic una mica sorprès de que es digui que mantenir un servei no és un tema econòmic. Senyor Ortiz, senyora Almiñana, no és un tema econòmic. És que les persones que presten el servei han de cobrar, han de menjar, han de viure, se'ls ha de pagar. És que aquest és el problema. Digui'ls-hi, vagin vostès i digui'ls-hi, donin el servei i no cobrin. No, han de cobrar, òbviament que han de cobrar. I aquest és el problema, que s'ha d'equiparar el que pots pagar amb el servei que estàs donant. I això és la mesura intel·ligent que s'està intentant fer i el que vostès no han fet, vostè, no em refereixo a vostè, òbviament, i el que no ha fet el govern socialista tripartit durant aquests anys. No es pot dir, viva la vida, tots els serveis que volem i no els podem pagar. Això és caure al pou sense fons que ens han portat. No és un tema economicista, és un tema de sentit comú, perquè les persones que presten el servei, les ambulàncies, els telèfons, s'ha de pagar la llum, s'ha de pagar l'aigua, s'ha de pagar totes les despeses vinculades al servei. Òbviament que els ciutadans de Sitges es mereixen el mateix que la resta de la comarca, òbviament, només faltaria. També s'haguessin merescut, apel·lant a aquesta mateixa categoria, un govern que hagués pagat com a la resta de governs de la comarca. Això hagués estat bé perquè així no ens trobaríem en aquesta situació, podríem fer alguna activitat per alleugerir, si volem, aquest petit impacte que pugui tenir aquesta actuació. Gràcies.
Més paraules? Sí, és l'última roda de paraules, l'últim torn. Senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde.
Aviam, tal com comentava el company de la CUP, és que estem perdent la línia del que havíem fet, per què havíem fet aquesta moció. Senyor Mas, sí, és un tema econòmic, evidentment, com tot, socioeconòmic, com tot, però sobretot social. No perdem els papers. És que una cosa no porta a l'altra, busquin les maneres. Ens reconeixen, diu, no fèieu res com estava vosaltres. Bé, és que el servei estava 24 hores en aquell moment. Això una cosa. I l'altra, arribat a aquest punt, sàpiguen que teníem la intenció de renunciar a les nostres dietes, ho tinc aquí notat prèviament, ho he notat ara, a les nostres dietes d'aquest ple extraordinari, perquè consideràvem que no calia, sincerament. La situació és la que és i consideren que estava bé. Però ens ha semblat d'una demagògia absoluta plantejar-ho d'aquesta manera en el ple i en els mitjans de comunicació. Ho sento. O sigui, demagògia a dojo, de passateros cap amunt. Ho sento, però aquí tothom té la seva responsabilitat, tothom té el seu paper i la posició té el seu. I em sembla desagradable. El senyor Carretero em deia que li semblava malament o li sonava malament paraules com insensat, inacceptables. No creiem que siguin pejoratives, són adjectius. No tenim cap intenció d'ofendre ningú, sinó de reflectir una manera de veure les coses, tal com les veiem. En canvi, el plantejament de passatero, trobo que sí que té un plantejament pejoratiu. I la idea era renunciar a aquestes dietes. Doncs bé, davant d'aquesta demagògia, proposem un acord de ple, pel qual, a veure si ens posem d'acord tots 21, que tots renunciem, el qui tingui dietes a la seva dieta del dia d'avui i el qui tingui retribució de govern, doncs que es tregui la part proporcional a aquesta dieta que tenim els altres. Si arribem a aquest acord, que tots 21 sumem per rebaixar-nos així, ho considerem bé i ho tirem endavant, si us sembla, per ser coherents del tot. Gràcies.
Té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Mas, quan diem economicista des de la CUP, el terme, aquest concepte, evidentment que sí, hi ha un personal, hi ha unes nòmines a final de mes, hi ha unes instal·lacions, hi ha uns manteniments, hi ha uns costos derivats de tot això, però el terme economicista el plantegem des d'aquest punt de vista. Quan hi ha una gestió, ja no diem bona o dolenta, hi ha una gestió i aquesta gestió representa o suposa o se'n veuen derivats unes conseqüències com les que estem tenint, que s'han de fer retallades, per què es prioritza primer tot el que és política social des del govern de la Generalitat, independentment del color que hi hagi ara? Per què es prioritza retallar, per què es prioritza disminuir els nombres en tot aquest tipus de polítiques socials? El tema economicista nosaltres l'entenem des de la perspectiva que vostè diu que hi ha les nòmines i els costos. Evidentment, les coses han de funcionar amb una estructura empresarial perquè no hi ha més, però nosaltres l'enteníem des d'aquest sentit, de que les retallades socials no han de ser prioritàries, es pot retallar per altres bandes.
Gràcies, senyor Ortiz. Té la paraula el senyor Jordi Mas.
Sí, molt breument. Òbviament, el senyor Ortiz deia de la prioritat de les redes socials. Senyor Ortiz, s'han fet molts reajustos, moltíssims, al govern de la Generalitat. Potser aquí no ens toca parlar cadascun d'ells, però li asseguro que precisament les conselleries d'Educació i de Sanitat són les que menys ajustos s'ha fet de tota la Generalitat. Per tant, no barregem les coses perquè primera no són veritat. Comentava ja per acabar el senyor Vicente que no seguim la línia, que no estem seguint la línia que havia dit del debat. Menys mal, gràcies a Déu, no volem seguir cap de les seves línies marcades perquè és la que ens portava precisament a la debacle al fons del pou. O sigui, en aquest cas estic molt orgullós de que no estem seguint les seves línies. Gràcies.
Bé, ha acabat el torn de debat. M'agradaria dir unes paraules abans de passar la votació. La veritat és que, com a alcalde de Sitges i parlant en nom del govern municipal, no ens satisfà de cap manera que una administració superior, en aquest cas el govern de la Generalitat, a través dels serveis territorials, doncs d'un dia per un altre pràcticament, doncs se'ns comuniqui que doncs un servei com aquest, que és el servei d'atenció continuada del CAP, doncs tancarà en horari nocturn. La veritat és que quan van venir a l'alcaldia a explicar-ho, una de les coses que jo vaig preguntar d'entrada és si es venia a negociar aquesta proposta o es venia a comunicar. I realment la resposta dels serveis territorials és que es venia a comunicar. Per tant, a no tenir-hi competència, la veritat és que és poques coses les que pot fer un govern municipal a nivell directe. Malgrat això, vam escoltar el que se'ns va dir des de serveis territorials. vam dialogar i vam voler conèixer quines garanties tenia el poble de Sitges, quines garanties tenien els sitgetans i les sitgetanes de que els serveis que es prestaven quedarien igualment garantits. Les explicacions que se'ns van donar als serveis territorials és que, evidentment, aquests serveis de qualitat continuarien sent prestats des de l'Hospital de Sant Camil i des de l'Hospital Comarcal de Sant Antoni de Vilanova. Arrel d'això, vam voler fins i tot conèixer dades, tenir dades a les mans que poguessin, en certa manera, justificar aquesta decisió dels serveis territorials. Els serveis territorials ens van ensenyar les dades que en aquell moment disposaven, que eren de l'any 2010. També s'ha de dir que Sitges no és un bolet, que la comarca no és un bolet, sinó que és una aplicació que s'està aplicant, diguem, arreu del país, derivada de la situació econòmica i també, com s'ha dit aquí, de l'herència de l'anterior govern de la Generalitat. Jo estic disposat a parlar. Estic disposat, senyor Vicente, senyora Almiñana, com a alcalde, a liderar el que convingui perquè tots junts tinguem una postura comuna com a Ajuntament de Sitges. Però, si em permet, no comencem bé. Perquè si jo rebo una trucada per dir-me que s'ha entrat una instància per part d'un grup municipal on em convoca un ple extraordinari exigint, a més, que es convoqui abans del dia 11 per debatre públicament aquest tema, no comencem bé. Si, a més, per una qüestió d'agenda no puc contestar la trucada en aquell moment i rebo un missatge SMS en què m'ho comunica, que ho agraeixo, per no rebre-ho només amb notificació oficial, sinó que ho rebo d'aquesta manera, és el mateix. El camí començat no és el bo. Per tant, els prego a tots els grups municipals un canvi d'actitud. Si hem d'anar a una com a ajuntament, si l'alcalde, el govern, l'oposició i els veïns, com deia el portaveu de la CUP, hem de liderar aquest tipus de propostes, que serien propostes de lideratge social, s'han de començar d'una altra manera. S'han de començar amb una taula parlant, si em permeten, a la Junta de Portaveus, que és l'òrgan que ens uneix, en aquest cas, a tots els grups municipals. Propostes en podem fer moltes. Aquest govern ha fet una. Quan ens van dir que es tancaria el servei en horari nocturn, vam treballar, estem treballant, perquè una d'aquestes ambulàncies, d'aquestes unitats mòbils de suport vital avançat, que inclou personal mèdic, una infermera i un tècnic, cosa que no té les ambulàncies normals, que només tenen personal de transport, doncs s'ubiqui a Sitges. Concretament la nostra proposta és fer-ho al costat del CAP, al parc de bombers. Per tant, estem buscant alternatives, estem buscant propostes que entre tots podem treballar perquè decisions que realment ens venen d'un àmbit competencial superior doncs tinguin el mínim impacte possible sobre les sitgetanes i sitgetans. A partir d'aquí s'obren molts camins. Aviat començarem a debatre els pressupostos per l'any 2012. Jo els faig una crida, els faig una proposta de mà estesa, però no amb mocions. Seient en una taula, parlant, dialogant, fent aportacions serioses, perquè en definitiva qui surti guanyant sempre sigui el poble de Sitges, les sitgetanes i els sitgetans. Passem a votació. En principi no podria, però diguem que el senyor alcalde li permet.
Li agraeixo, senyor alcalde. És una cosa molt... no és per crear més polèmica. Que ho he donat per sobreentès i no ho he dit. Ens afegíem a les consideracions que ha fet el company Ortiz de la CUP de canviar aquells canvis del punt 4 i del punt 5, que el PSC s'hi afegeix, ja està. Quedarà la votació, que ho tinguessin clar.
Molt bé, passem a votació. Vots a favor de la moció.
7 vots favorables, 6 del grup municipal socialista.
Vots en contra.
13 vots en contra, del grup municipal de Convergència i Unió, grup municipal Partit Popular, grup municipal Sitges, grup independent i grup municipal Nou Horitzó.
Abstencions.
De la moció per 13 vots en contra i 7 vots favorables.
S'aixeca la sessió. Bon dia.
I 13 minuts a la sintonia de Ràdio Maricel a cel obert. escoltant el ple extraordinari que ahir va tenir lloc a partir de la moció del Partit dels Socialistes sobre el tancament del CAP de Sitges en horari nocturn, i amb aquella sensació que ni per l'equip de govern la situació és satisfactòria, i evidentment, en aquest cas per l'oposició, tampoc és satisfactòria aquesta situació, almenys a partir de les paraules de l'alcalde, quan comentava la visita dels serveis territorials de la Generalitat i aquest pim-pam-pum, si us agrada bé, i si no, poca cosa més hi ha a fer en aquest cas. A partir d'aquí, a veure què passa. Però sí que donava aquella sensació agradolça, Joan, que ningú n'havia sortit, vaja, satisfet, per descomptat, de com queden les coses, no?
Ningú ha sortit satisfet, uns es van queixar per les formes dels altres i els altres es van queixar també per les formes dels uns. La qüestió, doncs, si a partir d'aquí pot haver una certa reconducció de la situació general, doncs probablement tindrem una legislatura més tranquil·la. Però hem començat la legislatura amb un ple extraordinari motivat per una moció presentada per el principal grup de l'oposició i que s'ha hagut finalment de fer en un horari extraordinari, convocat amb molt de retard respecte de la intenció inicial del grup que l'havia convocat. Clar, hi ha tota una sèrie d'aquí de condicionants que, a més, per demanar una cosa que està dada i beneïda perquè no és competència de l'Ajuntament. I aleshores, en el fons, què li queda a l'Ajuntament? El dret a la pataleta.
Mm-hmm. El més aviat possible els comentarem aquest telèfon mòbil d'urgències, perquè ens ha costat o com a mínim no l'hem trobat. El que hem trobat és el que assenyalava Ignasi Garrigó, que és el telèfon de Sanitat Respon, 24 hores, el telèfon del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el 902 111 444, 902 111 444, que la Generalitat assenyala com el telèfon per trucar per qualsevol dubte relacionat amb la vostra salut o per consultes relacionades amb la sanitat. Òbviament, a la pàgina del CatSalut es parla del 061, que és el telèfon, diguem-ne, que des d'un punt de vista no només aquí, sinó internacionalment parlant, és el telèfon d'emergències sanitàries, però com assenyalava la regidora Mònica Almiñana, a la comarca del Garraf aquest telèfon no és operatiu encara, i per tant, per això es fa servir aquest mòbil d'un facultatiu que va amunt i avall i que pot estar ocupat en aquell moment, o en definitiva, una qüestió que pot angoixar aquelles persones que poden ser més o menys, però que en el moment en què es trobin en una situació d'aquest tipus, veritablement poden passar una mala estona. En acabar el ple, unes declaracions dels membres del PSC.
Correcte. Ricard Vicente i Mònica Almiñana, doncs, van voler explicar el procés que va conduir el seu grup a presentar aquesta moció, el que ha passat des que la van presentar, i Mònica Almiñana específicament també es queixava del no desplegament del 061.
Ens trobàvem que després de l'últim ple ordinari teníem un tema pendent que havíem conegut just en aquelles dates, que era el tancament del servei nocturn d'urgències d'aquí al CAP de la Vila i del consultori del poble de Garraf. Vam considerar, tenint la possibilitat des del ROM de poder convocar un ple des d'una quarta part del ple, i el PSC ja és més d'una quarta part del ple, convocar un ple extraordinari amb la intenció de que reunís el consistori i poguéssim debatre quina és la situació i com la podem afrontar. Des d'un punt de vista de pacte, de tenir l'alcalde, tenir el govern, tenir l'oposició i tenir els veïns per poder treballar-ho i per poder anar on te tocava, a la Generalitat, i demanar el què. Ens trobàvem que altres poblacions veïnes s'havien manifestat, havien presentat les seves queixes i havien aconseguit alguna que altra cosa, com per exemple el CAP de Cubelles, que en comptes de tancar a les 21 hores, tanca a les 12 de la nit. Tanca també el servei nocturn, però té 3 hores més de servei. I en altres pobles de Catalunya que també han començat, doncs, com és normal, a presentar les seves argumentacions. Aquesta era la idea. Aleshores vam voler convocar un ple extraordinari per tal que abans de que s'apliquessin les mesures que han estat a partir d'aquest dilluns dia 11, poguessin fer alguna cosa al respecte. El que ha passat és que ens hem trobat que el govern no ens ha escoltat gens i veníem d'un mitjanuig i hem acabat amb un uig i mig. Primera, la idea era convocar-lo abans del dia 11, com us acabo de comentar. No ha estat així, s'ha convocat avui dia 20. Les mesures ja estan en marxa. Punt número 1. Per tant, ja arribem tard. Punt número 2. Pensàvem que ho convocaríem a les 7 de tarda com qualsevol ple extraordinari, fos el dia que fos, quan toqués, intentant a 48 hores de quan l'havíem demanat nosaltres. No ha estat així, s'ha convocat a les 12 del migdia. Considerem, no sé de quina altra manera ho podem veure, que d'alguna manera no és poc transparent. Si fos en les mateixes hores i tot, la gent està acostumada, és una cosa òbvia. En canvi, si ho poses un dia de cada dia, a les 12 del migdia, fàcilment et trobaràs que molta gent de les queves plens no hi ve. Per tant, no ens ha agradat aquesta mesura. A partir d'aquí hem presentat les nostres posicions, hem presentat la moció, hem reivindicat que no estàvem d'acord amb les mesures preses, que demanàvem que el servei es mantingués a 24 hores com fins ara, que s'apliqués el telèfon de triatge, que això us ho comentarà la meva companya Mònica Almiñana, del 061, que tenim, sí, el 061 funciona, però no funciona de la mateixa manera que la resta de comarques o de les comarques colindants a nosaltres, i havíem demanat també doncs, que es prenguessin les mesures per tal de fer-hi front en general. I ens hem trobat doncs, que ha estat rebutjada la moció, que el company de la CUP ens l'ha recolzat, ell ha fet una sèrie de consideracions que ens hem fet nostres, i ens hem trobat doncs, que no ha tirat endavant. Per tant, lamentar-ho molt. I si la companya Mònica vol afegir alguna cosa?
Bueno, afegir, a part de la sorpresa d'aquesta votació en contra tan sense vegades, valorar que potser punt per punt hauríem pogut votar diferent, perquè jo estic segura que deu haver la intenció per part del consistori de continuar exigint bons serveis, com és el cas del 061 per tots nosaltres, i repetir que en aquests moments nosaltres no tenim la mateixa categoria a nivell de serveis, és a dir, no rebem els mateixos serveis que les comarques com l'Alt Penedès o el Baix Llobregat litoral, que disposen del telèfon 061 per el triatge de domicilis en qualsevol moment, a partir de que els centres estan tancats. Això no és una futilesa, és una manera de garantir la qualitat assistencial, que s'han omplert tots durant el ple de paraules dient que la qualitat assistencial es mantindria, cosa que nosaltres veiem molt difícil, tancant serveis i acumulant tota la demanda assistencial en un o dos punts de tota la comarca. Dit això, decebut sí, perquè haguéssim pogut arribar a més acords i ens hauria agradat poder avançar més cap a aquest sentit. També remarcar que el tancament del consultori del Garraf sense més ens sap greu per la importància dels consultoris que han tingut durant tot aquest temps, per les poques explicacions que se'ns han donat per part del consistori i per part de l'administració de la Generalitat, i a més quan sabem per mitjans de comunicació que en altres municipis del Vallès o la Colònia Güell amb la pressió veïnal s'han aconseguit modificacions. Per tant, les coses s'han de fer perquè tinguin un sentit, no perquè és necessari retallar.
Anava a dir, l'alcalde ha acabat el ple amb una crida al diàleg.
Sí, hi ha una votació en contra.
Diguem, el Partit Socialista s'acull aquesta crida, s'acondirà d'alguna manera, és a dir, com veieu que pot evolucionar doncs, després d'aquesta votació en contra?
Aviam, evidentment, ell va estendre la mà ja el dia, si no recordo malament, el discurs d'investidura, el senyor alcalde ja va estendre la mà cap a l'oposició. Suposo que per de ser un recurs normal hi havia una intenció darrere, evidentment. I evidentment, i en aquell moment ja vam dir que ens hi ateníem i que ens hi afegíem. Però clar, és que les paraules no fan les coses, les fan els fets. I per tant, un moment com aquest, que podien, com comentava la Mònica, haver votat diferent, haver intentat un pacte de moció, haver-se abstingut. Hi ha moltes mesures que es podien haver pres i no un vot en contra. Considerem que no és una bona manera de començar. Evidentment, continuem estant oberts. Si tenim 4 anys per tenir molts temes per anar treballant a l'hora i intentar arribar al pacte. Però, clar, evidentment, les formes seran bàsiques. I començar d'aquesta manera, per tot el que he explicat al principi d'aquesta roda de premsa, no creiem que sigui la millor manera. A partir d'aquí, anar caminant i anar a veure com evoluciona, però caldran canvis en les maneres de fer.
Deixa'm afegir una cosa. 4 anys són molts anys perquè les administracions opinin diferent o vegin les coses de diferent manera. No pot ser que només se sentin vinculats a colors de partits o a colors a cicles. És a dir, no pot ser que es defensin sempre la Generalitat perquè estan governant els mateixos. Seria un greu error caure en això, des de qualsevol consistori, en qualsevol moment. És molt diferent governar els municipis que governar la Generalitat i requereix accions diferents. I en algunes s'ha d'anar plegat, encara que els colors polítics siguin diferents, senzillament cap a l'altra administració per demanar que no perdem capacitats, que no perdem resolució i sobretot que no perdem serveis a les persones en els municipis. Perquè per part de la Generalitat és una altra entitat, és una altra administració pública i per tant té unes altres competències, unes altres responsabilitats. La del municipi de Sitges no és fer quadrar els comptes de la Generalitat.
En acabar el ple, el regidor socialista Ricard Vicente, o portaveu del PSC, i també Mònica Almiñana, fent valer unes consideracions que ja varen dir en el decurs del ple. En Joan Totosà us ha escoltat per dues vegades la intervenció d'Ignasi Garrigó, del regidor encarregat de temes de salut, per poder transcriure un número de telèfon mòbil per les emergències, en el cas que vostès es trobin en una situació d'emergència. Ens el deixarem apuntat aquí i ja ho anirem dient, perquè no és un telèfon precisament fàcil, no és aquell de llame al 999-666, o el telèfon dels ochos de telefònia, tampoc, no. És el 674-678-3924. Els ho tornem a repetir, el telèfon que ahir va pronunciar en veu alta Ignasi Garrigó com a telèfon, diguem-ne, d'emergències, en cas d'una emergència sanitària, de Cunit fins a les botigues, és el 674-28-39-24. 674-28-39-24. Ho deixarem apuntat aquí, els unirem repetint, mal que sigui, perquè, encara que sigui un número de telèfon especialment complicat de memoritzar, el tinguin més o menys per la mà al llarg d'aquest període que s'obre. Com els dèiem, ahir es va celebrar ple extraordinari a l'Ajuntament, primer ple extraordinari de la legislatura, dilluns que ve ja ple ordinari. 11:24, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.